Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar l'abric gruixut. El dia comença amb temperatures molt baixes. Avui, però, gaudirem de més estones de sol, que provocarà una petita pujada de la temperatura màxima.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són temps complicats per les decisions polítiques. El temps que ens ha tocat viure fa que qualsevol decisió que es prengui sigui vista per una bona part de la població com una traïció. Mireu-vos, si no, a les xarxes. Feu un cop d'ull al Twitter i a les reaccions de la gent, a sigui quina sigui la decisió que es prengui. Al marge que és impossible debatre en espais tan curts com els 280 caràcters, sembla més un mur de les lamentacions virtuals, un abocador de baixes passions que, per la bombolla comunicativa que suposa, arriba fins i tot a condicionar decisions que mal els hi pesi a uns quants, s'han de prendre en despatxos i després de negociacions. Es diu política, i si es fa ben feta, és tan compatible amb la transparència que mereix la ciutadania com incompatible amb fer-la a la plaça pública o a cop de Twitter. Tot plegat, però, no és nou. Shakespeare escrivia el 1609 sobre com les decisions que prenia un governant es podien condicionar pel poble i com, una vegada condicionades, era l'altre bàndol el que el titllava de traïdor. A Coriolà, Shakespeare presenta un d'aquells personatges que provoca els sentiments més diversos en l'ànim del lector, de l'espectador. A Roma, una ciutat clarament diferenciada en classes nobles i plebeus, Coriolà emergeix com el triomfant cabdill d'una nissaga de patricis que odia el seu poble fins a trair-lo i passar-se al poble Volx, que és l'enemic. Quan finalment, gràcies a la intercessió de la seva poderosa mare, desisteix de no derrotar Roma, es convertirà de nou en un traïdor pel poble Volx i pagarà amb la mort la seva agosarada decisió. Ara canvieu la pena de mort per la pena del Twitter i els insults de traïdor i botifler i canvieu el nom de Caius Coriolanus pel del partit polític que vulgueu. I ja de passada, per cert, preguntem-nos si nosaltres, com a ciutadans, no podríem fer alguna cosa per anar una mica millor. Les 8 del matí, 2 minuts, escolteu el Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot l'equip de la ràdio que està a punt per explicar-vos la clau informativa del Baix Empordà d'avui. En forma de titulars i amb en Pedro Ruiz comencem. La primera fase del nou vial de circumval·lació de Gualta ja està a punt. S'han adjudicat les obres i, tal i com ha pogut saber Ràdio Capital, començaran abans que acabi aquest any, Pedro.
Bon dia. L'objectiu és descongestionar el trànsit que s'origina al nucli del poble perquè els vials són molt estrets i amb aquest projecte algun dels camins ja existents s'ampliaran. El cost de les obres és d'uns 105.000 euros i duraran uns 3 mesos.
Calonge i Sant Antoni apugen el preu a la recollida d'escombraries. L'augment s'aprovarà aquest vespre durant el plenari municipal amb motiu de les ordenances fiscals. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'increment no arribarà al 3% i es pretén mantenir la qualitat del servei. Tot i això, hi haurà millores, com ha explicat Albert Ros, regidor d'Hisenda del municipi.
Millores en el servei, com per exemple la neteja mensual d'organitzacions.
Mentre que la taxa d'escombraries puja, els altres tributs quedaran congelats de cara al 2019.
Jordi Cordón, exalcalde de Torroella i possible candidat a l'alcaldia pel PDeCAT de Torroella de Montgrí, no destaca que les vaquetes puguin tornar al poble. Ho va dir a l'entrevista que vam fer en aquest mateix programa. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel. L'exalcalde de Torroella, que de moment és l'únic candidat a ser cap de llista de PDeCAT a les municipals, ha dit que, en principi, no hauria de portar cap conflictivitat a Torroella. El tema és polèmic perquè va ser, ha dit, l'excusa que va portar a la seva moció de censura l'any 2007.
Si és polèmic o no, ho veurem si tot això arribés a passar, però vaja, polèmic, probablement ho tornaria a ser. Les 8 i gairebé 5 minuts. El Bisbat de Girona va inscriure's el 2014 part del castell de Bellcaire a la seva propietat, al seu nom. En concret, va posar al seu nom l'antiga sala major del temple que des del segle XVII funciona com a església. Com s'ha descobert això, Helena Santín? Bon dia.
Bon dia. Doncs ho ha descobert el mateix Ajuntament de Bellcaire. Les sospites es van aixecar a l'estiu mentre el govern recopilava informació per celebrar la declaració del centenari del castell com a monument històric i artístic. Ara, amb els fets confirmats, ho han fet públic. públic. De fet, han convocat una reunió informativa amb els veïns demà mateix, 31 d'octubre, per parlar-ho. Els fets van ocórrer l'any 2014, poc abans que s'implantés una nova llei que no permetria a l'Església apropiar-se de béns immobles i que hauria impedit aquest cas.
Doncs, amén. Veurem també com va avançant aquesta història de les immatriculacions d'edificis que l'Església s'apunta discrecionalment a nom seu. Ja s'han definit més notícies. Ja s'han definit, dèiem, els nous criteris per autoritzar l'activitat immersiva a les Illes Medes, Judit Sáez.
Bon dia. Sí, ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en l'ordre del Departament del Territori i Sostenibilitat que regula el procediment d'autorització dels centres d'immersió per la gestió d'activitats a les Illes Medes, un indret classificat com a reserva natural. Doncs les empreses interessades hauran de sol·licitar un permís que té una caducitat de 2 anys.
I en temps dels esports, repassarem els resultats dels equips de futbol del Baix Empordà en una jornada marcada per la pluja. Leia Bodra, bon dia.
Bon dia, Miquel. Des de primera catalana fins a quarta, molts partits van quedar suspesos pel mal estat dels terrenys de joc a causa de la forta pluja que va caure el cap de setmana.
Tot plegat ho anirem desenvolupant al llarg d'aquest supermatí que s'acabarà pels voltants de les 9. S'acabarà a les 9 en punt, però als voltants de les 9... Com sempre, farem un cop d'ull a l'activitat cultural de casa nostra, a la cartellera cultural de casa nostra, amb la UAT Fahmitag. I l'activitat cultural d'avui, l'agenda cultural d'avui, passa per Platja d'Aro i també per la Bisbal, la UAT.
Bon dia, us convidem a passar-vos per l'exposició anomenada Madola Vestigis, obres fetes amb ceràmica de l'artista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda com Madola, al Museu Terracota de la Bisbal d'Empordà. I també us proposem donar un volt per l'exposició Walking Through de Manel Álvarez, on presentarà 15 escultures de gran format al Parc dels Estanys a Platja d'Aro.
I us ho han dit a la portada, avui fa fred, l'Albert Aparicio deia, temps per sortir abrigats amb roba d'hivern. De fet, tenim ara mateix 6 graus de temperatura al nostre, bueno, el nostre estudi, no, fora del nostre estudi. El nostre estudi devem estar a 20-21, però fora del nostre estudi tenim 6 graus de temperatura i és 30 d'octubre, cal no oblidar-ho, temperatures d'hivern per època de tardor. Saludem i preguntem al nostre home del temps fins quan durarà aquest precoç hivern, Albert.
Bon dia! Avui tornarà a ser un dia amb ambient d'hivern, sobretot pel que fa a la temperatura mínima, que pot ser inferior a 5 graus en indrets de l'interior de l'Empordà. Aquest matí i migdia, el cel presentarà forces estones amb sol, i això farà que les màximes pugin lleugerament, assolint valors de fins a 15 graus. A partir de migdia s'imposarà el vent dominant de component sud, que agafarà una mica de força amb el pas de les hores. Cap a la tarda i nit arribaran nous intervals de núvols, que aniran cobrint progressivament el cel, i entre aquesta nit i demà al matí es produiran precipitacions, que podran ser extenses, però d'intensitat en general feble. Per demà dimecres tindrem un dia marcat per la pluja i l'absència de sol.
Gràcies, Albert.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13. Supermatí.
Passen 8 minuts de les 8 del matí. Us ho hem explicat a la portada, és la notícia amb la cobríem aquest informatiu. A Gualta, a la zona del Baix Ter, s'està impulsant un projecte per fer un nou vial de circumval·lació. Aquest projecte es farà en diverses fases i ara se n'ha adjudicat la primera. Es preveu, a més, que les obres comencin abans que acabi aquest any i tindran una durada aproximada de 3 mesos. Més detalls d'aquesta notícia amb en Pedro Ruiz.
A la memòria del projecte, el consistori explica que es tracta d'una demanda llargament reivindicada i que cal cobrir aquesta necessitat del poble. En aquesta línia, l'alcalde de Gualta, Jaume Fondevila, ha detallat a Ràdio Capital que per creuar el nucli de Gualta només es pot passar per dins del mateix i que està ple de vials i girs molt estrets que compliquen la circulació. A vegades, fins i tot, diu, no poden creuar-se dos vehicles. El primer tram de circumval·lació d'uns 360 metres passarà per un camí ja creat que aprofita la mota del riu d'Aro Vell fins a l'alçada del carrer d'Aro. És precisament en aquest tram on s'actuarà inicialment, ja que el batlle explica que l'amplada és d'uns 3 metres i que resulta insuficient. També s'endinsarà per dins els camps en direcció al Rec del Molí i seguirà per l'altra banda fins a arribar a Fontanilles. La calçada, per tant, passarà a tenir 6 metres d'amplada. Sobre el calendari previst, Fondevila ha explicat que no s'ha començat abans per no perjudicar els pagesos de la zona.
No s'ha accelerat més perquè és un vial força utilitzat doncs, pels pagesos, per tractors doncs, que van a Cunipom, a l'altre cantó del passadís, del Caró, i aleshores doncs, bueno, ara també ha estat perjudici per ells doncs, que es fes iniciar les obres aquesta tardor.
Gràcies, Pedro. I de voltes al tema Calonge, perquè el seu ajuntament, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, han decidit augmentar la taxa d'escombraries de cara al 2019. La justificació principal és l'increment que ha tingut el servei i per això decideixen apujar aquesta taxa. Tot i això, el consistori destaca que tots els altres tributs del 2019, quedaran congelats. La crònica és d'en Gerard Escaig.
La pujada només serà d'un 2,7% en comparació al preu que les famílies i els habitants de Calonge i Sant Antoni pagaven fins ara. Això sí, servirà per mantenir la qualitat del servei de cara als ciutadans, com expliquen des del govern municipal. En declaracions a Ràdio Capital, Albert Ros, regidor d'Hisenda de Calonge i Sant Antoni, ha explicat quines millores incorporarà al servei. Aquests canvis són possibles pel canvi d'adjudicació de la recollida d'escombraries a una nova empresa.
Millores del servei, com per exemple la neteja mensual d'organitzacions i millores en el servei de recollida a les platges, així com la recollida selectiva i la recollida porta a porta que s'hi ha implementant escoladament.
Tot i l'increment de la taxa, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha assegurat que es mantindran totes les bonificacions i ajudes possibles, sempre però dins del marc legal que està permès. La pujada de la taxa d'escombraries s'aprovarà conjuntament amb les ordenances fiscals pel 2019 de Calonge i Sant Antoni. Serà durant el ple municipal d'aquesta tarda a la Casa de la Vila.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci. Incrementa els clients potencials. Disminueix els costos. Millora la productivitat i les ventes. Nous mercats i consumidors. Noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
3 minuts i serà 8:45 del matí. L'Ajuntament de Bellcaire descobreix que el Bisbat de Girona va inscriure's el 2014 part del castell al seu nom.
Supermatí.
En concret, va posar al seu nom l'antiga sala major del temple, el que a dia d'avui és església. Ho va fer l'any 2014 i això va ser, la polèmica és, perquè això va ser abans de la implantació del canvi legal que ho hauria pogut impedir, Elena Santín.
Les sospites es van aixecar a l'estiu, mentre el govern recopilava informació per celebrar la declaració del centenari del castell com a monument històric i artístic. Ara, amb els fets confirmats, ho han fet públic. La qüestió és que el bisbat va posar al seu nom l'església del castell del poble l'any 2014. Ho va fer just abans que suprimís la llei que donava a l'església el dret a autoinscriure's com a propietària de béns immobles. La llei que la substituïa després, la llei hipotecària, no hauria permès aquest moviment. El regidor de Cultura de Bellcaire, Guillem Sobrepera, ha dit a la revista del Baix Empordà que estan en contra de dividir la fortalesa. Argumenta que és un monument únic, històric, indivisible i que pertany al poble. De fet, el govern local ja ha manifestat que vol recuperar la titularitat completa. Per aconseguir revocar la inscripció, han iniciat converses amb el bisbat. Per altra banda, l'Ajuntament ha convocat una reunió informativa amb els veïns demà mateix, 31 d'octubre. L'anunci de la trobada diu mig castell en mans d'una entitat privada, l'escàndol de les immatriculacions de l'Església. Es farà al local social a les 8 del vespre, on també es debatrà i es podran fer al·legacions sobre el projecte de l'aeròdrom.
I a la propera notícia volem posar-li, i em perdonareu la broma, una mica de banda sonora pròpia.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin paz.
Segons l'ordre del Departament... La música de la sireneta, eh? Segons l'ordre del Departament de Territori i Sostenibilitat del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es regularà l'activitat i la gestió immersiva de les empreses de les Illes Medes. L'objectiu és garantir la conservació de l'espai en base a valors ambientals, Judit Sáez.
Exacte. Això és perquè l'indret està classificat com a reserva natural, parcial, marina, que de fet consta d'un dels graus de protecció més elevat. Doncs aquesta resolució comporta que cada 2 anys es realitzi un procés per aconseguir autorització per desenvolupar la gestió d'activitats d'immersió per part de diversos centres interessats. Un procediment que desenvoluparà el Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com a òrgans encarregats. El primer termini, doncs, de presentació de sol·licituds pels centres interessats és de l'1 al 30 de novembre, en concret per poder realitzar activitats durant el període 2020-2021. Finalment, les resolucions es faran com a màxim 4 mesos abans des de la data final del termini de sol·licituds. A més, segons destaca l'ordre, els centres interessats podran sol·licitar l'autorització per la gestió d'activitats d'immersió autònom i per aquelles sense mitjans de respiració artificial. I en cas de ser autoritzats, el certificat inclourà el detall, el nombre total de llicències d'immersió que s'atribueixen al centre i les corresponents a cada zona d'immersió. Un nombre que serà proporcional a la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració majoritàriament ambiental. Així, el projecte dona opció a totes les empreses interessades a oferir activitat d'immersió a les Illes Medes durant 2 anys, però requereix que sigui respectuós amb el medi ambient i afavoreixi la conservació de la natura.
Doncs gràcies, Judit Sáez, 8:45 a.m. I atenció... Notícia més llegida durant tot el dia d'ahir i encara durant aquest matí des que la van publicar. Jordi Cordón, se li podria ser el candidat del PDeCAT a l'alcaldia de Torroella, si així es ratifica, vaja, té, jo diria que totes les paperetes. Jordi Cordón, dèiem, no descarta que les baquetes tornin a Torroella. Així ho va dir a l'entrevista que li van fer en aquest mateix programa ahir, aproximadament a aquesta hora, i en la que també van parlar d'altres temes relacionats amb l'actualitat del municipi. Recordem que Jordi Cordón, com dèiem, és ara per ara l'únic candidat a ser cap de llista del PDeCAT a Torroella de cares a les eleccions del 2019, Eugènia Güell.
Sí, ell mateix ens va dir que no tenia constància que hi hagués algú més que es volgués presentar de moment, i va afegir que ell es presentava sota les sigles del PDeCAT, independentment de l'acte fundacional de Crida Nacional per la República. Recordem que Cordón és exalcalde de Torroella i que l'any 2016 Esquerra va promoure una moció de censura contra ell, detonant de la qual va ser el tema de les baquetes a Torroella. Doncs bé, ahir al supermatí Cordón va tornar a dir que aquesta moció no tenia cap fonament i que les baquetes no haurien de ser cap motiu de conflicte. Escoltem-lo.
Doncs evidentment no s'havia de tocar per uns interessos personals. Per la meva part, tot el que s'ha anat fent doncs, a Torroella doncs, està molt correcte, parlant diguéssim en aquest cas dels animals, i a partir d'aquí doncs, saber si tornaran o no tornaran, això ja més enllà de la voluntat que sigui de l'equip de govern doncs, que entri o no entri doncs, en les eleccions del mes de maig, doncs s'hauria de preguntar també doncs, a l'entitat que organitzava doncs, aquesta activitat si vol o no tornar a organitzar, perquè ha passat molts anys.
Així doncs, no descarta que poguessin tornar, però en cas que fos alcalde no dependria únicament de la seva voluntat. Pel que fa a temes de recent actualitat a Torroella, va dir que hagués agraït que l'Ajuntament fos més transparent amb el tema de canvi d'empresa constructora del pavelló, però va valorar positivament la seva ràpida licitació. En referència a la base Loran, ha dit que per part seva segueix en peu la proposta d'adquirir-la. Va parlar d'un avantprojecte que ja existeix relacionat amb el medi ambient i una petita seu de bombers per si hi hagués algun incendi. Podeu escoltar tota l'entrevista a radiocapital.cat.
Gràcies, Eugènia. A les 8:18 i recentment el govern de la Generalitat ha constituït formalment la taula del Ter. Aquest òrgan vetllarà pel retorn de manera correcta als cabals del riu natural. La idea és que els compromisos que s'han aprovat es portin a terme abans de l'any objectiu 2027. I per saber una mica més de què va tot això, tenim en línia en Quim Roca, que és el president del Consorci del Ter i el que saludem ara mateix. Senyor Roca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Roca, expliquem una mica de manera resumida què és això de la taula del Ter que es va constituir.
La taula del Ter, de fet, ha sortit aquest decret que s'ha formalitzat formalment ara fa pocs dies, i això ha passat perquè a causa de l'article 155 va quedar paralitzat aquesta formalització, però la taula del Ter ja va començar a treballar des de l'any 2017 en diferents reunions de treball, amb diferents agents polítics i diferents entitats i organismes del territori, i com bé has dit, amb l'objectiu de que el riu Ter tingui aquest retorn del seu cabal ecològic, que és el que li pertoca, sobretot en el camp del Baix Ter, no? Del camp de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, però també sense perdre de vista doncs, que les comarques d'Osona i del Ripollès doncs, també li cal aquest cabal ecològic, encara que és més normal doncs, que al llarg de l'any hi sigui. El 2018 es va fer l'acord oficial, es va fer a la ciutat de Girona, amb el president Puigdemont, el conseller Rull i totes les entitats i organismes que hi havíem intervingut, vam formalitzar doncs, aquest acord, i ara faltava aquest tràmit de poder-lo aprovar oficialment per la Generalitat, i això és el que ha passat ara fa pocs dies. Però, com deia, aquesta taula de teoria havia començat a caminar i s'havien començat a aplicar les accions que s'havien acordat.
Senyor Roca, si em permet un moment, li posaré un tall de veu del moment en el que el president Puigdemont en aquell moment anunciava aquesta constitució de la taula del Ter, li sembla?
Perfecte, escolteu-me. Molt bé.
Avui, efectivament, doncs, revertim conjuntament, col·lectivament, solidàriament, una situació i n'inaugurem una de nova. Acabem una i en comencem una altra. Una nova relació amb el Ter. Una nova relació que han de tenir també les generacions futures amb el riu que ens dona la vida. Amb el riu que ens fa de fil conductor, que ho ha fet durant segles, que ens ha vertebrat, que ens ha fet que siguem com som, que ens ha germanat. De fet, som germans d'aigua, hem begut la mateixa aigua durant generacions i la volem continuar bevent, i això crec que crea un vincle que va molt més enllà de la geografia. És un vincle emocional, és un vincle cultural, és un vincle de patrimoni. Avui inaugurem una nova relació, una relació més feliç del que no hem tingut en aquestes darreres dècades.
Deia el president Puigdemont, una nova relació, un nou vincle. Deixi'm que li pregunti, a mi em fa l'efecte que durant molt temps hem sentit a parlar del cabal del riu Ebre, al sud del país, però que han passat molts anys i aquí no s'ha parlat massa de la problemàtica del Ter. No sé si podem explicar per la gent que ens estigui escoltant quina és la problemàtica que hi ha al riu Ter, des de quan s'arrossega i què ha significat durant tot aquest temps aquesta pèrdua de cabal del riu.
Sí, de fet, el president Puigdemont que escoltàvem ha estat i és un dels principals impulsors de la taula del Ter i que s'arribés doncs, a aquest acord final. La problemàtica del Ter, de fet, fa molts anys que dura, sobretot al tant del Baix Ter, com he dit abans, perquè des de que hi ha els embassaments vol dir que hi ha una aigua que marxa cap a la zona de Barcelona, Barcelona i voltants. El riu Ter, recordem que dona aigua al voltant d'uns 5 milions de persones, per tant és un riu que està molt explotat, és un riu molt important, per tant, a Catalunya, i per tant doncs, aquesta reserva hídrica en depenen moltíssimes persones i s'ha de tenir molta cura a l'hora doncs, de tractar-lo. L'aigua és un bé escàs. I el que hem fet amb aquesta taula del Ter, o que es va arribar a acordar, és que això no es pot fer de la nit al dia. Evidentment, en cap moment es pretenia tallar aquesta xeta d'aigua, i el que es volia era trobar solucions que amb el temps doncs es poguessin aplicar i, per tant, el riu Ter no fos tan dependent per totes aquestes persones.
És a dir,
persones,
doncs, les comarques de Barcelona no depenguessin tant de l'aigua del Ter, per entendre's.
Correcte, correcte. I amb aquest acord doncs, es van aplicar doncs, una sèrie d'objectius amb aquests 10 anys vista, i aquests doncs, ja han començat a caminar i alguns doncs, a materialitzar-se.
Val. Posem-hi xifres, si les podem posar, o posem-hi una mica de dada. Abans que es constituís la taula del Ter, quina quantitat d'aigua es desviava a les comarques de Barcelona? Ara que la taula està constituïda, quina quantitat s'està desviant ara? I quin és l'objectiu d'aigua que s'acabi desviant a les comarques de Barcelona?
Sí, es comentava, hi havia xifres que voltaven al voltant del 60-70%, depèn dels moments, d'aigua que podia marxar cap a Barcelona. Ara hi ha aquestes xifres molt menor. De fet,
quina és l'actual?
Ara no te la podria dir, perquè la desconec i no voldria dir ara una xifra que no és. El que sí també és cert que aquest any hidrològicament és molt bo, i quan això passa, doncs l'aigua del Ter és ecològicament doncs, més bona en el tram final, a partir dels embassaments, perquè evidentment doncs, té altres afluents, i a part doncs, que els pendents estan més plens, doncs es pot desembassar més, i aquest problema del cabal ecològic llavors no apareix tant. Sí que hi ha hagut moments de sequera, o que hem estat en fase de prèvia sequera, que si anaves a mirar el Ter, el seu pas per Girona, o per quan arribava la gola del Ter, o en qualsevol dels municipis del Baix Ter, el cabal d'aigua era molt petit, i això té un perjudici molt important en el medi natural. La fauna, la flora se'n ressenten molt quan passa això, i per això doncs, també hem de mirar doncs, que l'aigua del Ter tingui aquest cabal òptim. També sap que els aqüífers se'n ressenten. Els aqüífers també és un element molt important, els pous, i després també per evitar doncs, que l'aigua del mar faci aquesta entrada cap a terra endins. Uh-huh.
Senyor Roca, hem dit l'objectiu és que el 2027 s'arribi a un trasbassament d'aigua que sigui el que està fixat en aquesta taula del Ter, que ara no en recordo l'objectiu, però 10 anys... En 10 anys poden passar moltes coses. Vull dir, és vostè optimista que es vagin complint aquests terminis? Diguem-ne, li parlo de la incertesa política, perquè ja sabem que hi ha altres factors, especialment mediambientals, que poden canviar més o menys, però és vostè optimista que en 10 anys es compleixi aquest objectiu?
De fet, ja hi havia hagut altres acords i altres intencions amb el temps per retornar aquest cabal. El que sí és cert que mai s'havia fet d'aquesta manera, i amb aquest rang que hi va haver el president de la Generalitat i el conseller que el van signar, i per tant ara hi ha hagut aquesta formalització de la taula del Ter, ha sortit publicat, i això vol dir doncs que va en sèrio, que en aquests 10 anys considerem que es pot complir. Hi va haver moments que tots vam tenir dubtes si realment es podria assolir aquest objectiu o no. Al final doncs tots els agents que hi estaven vam signar aquest acord amb el pensament i amb la voluntat que s'arribi a complir. De fet, és un acord que va néixer polític, però també hi ha molts tècnics al darrere que em van donar la seva opinió, que em van fer les seves valoracions, i hi ha un agent molt important que és l'ACA, que és un organisme que per moltes coses que passin hi hauria de ser sempre, i per tant aquest és l'organisme encarregat d'aplicar les diferents accions. Al final, el que s'ha de mirar de fer és que el Ter no sigui un riu que en depengui tanta gent, i tenir altres opcions en cas que hi hagi una sequera o hi hagi una restricció doncs, d'aigua important en algun any.
Escolti, deixi'm que torni a fer la comparativa amb el que va passar amb la plataforma en defensa de l'Ebre, perquè si una cosa va condicionar l'acció i les decisions polítiques, i per tant una mica el manteniment de la posició pels interessos del territori, va ser la mobilització social, una mobilització que a casa nostra dista molt d'assemblar-se a la que passava allà. Hi ha poca conscienciació per part de la gent d'aquesta problemàtica que té el riu Ter i que arrossega des de fa 40 anys?
Sí, segurament és possible. Com dius, fa molts anys que hi ha aquesta problemàtica, però com que fa tants anys precisament i no s'ha implantat ara de nou, és possible que socialment s'hagi normalitzat que hi hagi aquesta extracció de cabal del riu Ter, i per tant no hi hagi aquesta preocupació. Sí que hi ha entitats doncs, que en fan molta sensibilització, que això està passant, Aigua és Vida, la comunitat de regants del Baix Ter, el mateix consorci del Ter, etc., doncs han anat reclamant aferrissadament doncs, aquesta defensa en favor del Ter. El que passa que el tema dels pantans també és el que va propiciar doncs, que passés això, i també es considera que els pantans són necessaris per aquest país, doncs, Catalunya, doncs, que pugui tenir aquestes reserves hídriques tan importants, però és veritat que s'ha de redefinir el sistema hídric de Catalunya.
Vostè parlava ara d'entitats que formen part d'aquesta taula del Ter, hi ha entitats també ecologistes i mediambientalistes. Quin paper se'ls hi reserva? Quina capacitat de decisió se'ls hi dona en aquesta taula del Ter?
en són membres com qualsevol altre i tenen veu i vot per poder doncs intervenir i poder doncs exposar doncs els seus motius i les seves raons.
Senyor Roca, vostè ha parlat fa un moment de l'aturada d'aquesta taula del Ter com a conseqüència del 155. Quina és l'afectació directa que ha tingut l'aplicació del 155 en aquest assumpte?
No, de fet, jo crec que ha sigut aturada formal de no signatura del decret oficial. Si més no, nosaltres ja ens vam reunir uns mesos abans i en vam estar parlant amb l'ACA i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, i de fet ja estava funcionant i ja estan començant a aplicar les accions i en previsió doncs, de totes les coses que s'han de fer durant aquests 10 anys.
Escolti, encara una última qüestió. Cada vegada que parlem amb alcaldes de pobles del Baix Empordà que viuen al voltant o al costat del riu, no sé, em ve al cap l'Ignasi Sabater de Verges, en Josep Maria Rufí de Torroella, o ahir mateix parlàvem amb el possible candidat a l'alcaldia de Torroella, tots ells diuen hem de donar-li més la cara al riu, hem de fer que el poble, o hem de fer que Torroella, deia ahir en Cordon, hem de fer que el poble visqui més de cares al riu. Se li ha donat l'esquena al riu Ter?
És possible que uns anys enrere se li hagués donat l'esquena en part. Tots sabíem que hi era, que és un riu, un dels rius més importants de Catalunya, però és veritat que en els últims anys ens n'adonem, i molta gent ja se n'havia adonat, que el riu Ter és un valor que tenim i que l'hem de realçar. És un valor que tenim en molts sentits, tant mediambientalment, com a element de promoció econòmica, de turisme, és un element que es pot potenciar molt, i aquí doncs hi tenen molt a dir els ajuntaments, que és bo que manifestin aquesta opció, i també doncs les entitats com el Consorci del Ter, que mirem d'ajudar els ajuntaments a que això també pugui ser una realitat.
Senyor Quim Roca, president del Consorci del Ter, gràcies per atendre la nostra trucada i per explicar-nos una mica més de què va això de la taula del Ter, i que no és un assumpte menor, i que moltes vegades, com li deia, fa la sensació que no, vaja, que des del punt de vista de la ciutadania no som prou conscients de quin és el paper que juga el riu i quins són els riscos que corre el riu Ter des d'allà fa molts anys. Per tant, senyor Roca, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Un plaer, bon dia.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen 2 minuts gairebé de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Sona el xiulet i entrem en temps d'informació esportiva repassant els resultats de futbol al Baix Empordà amb la Laia Bodro. El Palamós s'emporta la victòria per 2-1 al camp del Lloret i es consolida com un dels millors equips a domicili de la categoria, Laia.
Pepo Soler va fer el primer tot just començar el partit. El Lloret va empatar al 35 amb gol de Peque, però 5 minuts més tard, Uri Vila marcava de penal el gol de la victòria del Palamós. El Degà és 6è a la classificació amb 14 punts.
Nova golejada del Guíxols amb hat-trick de Sanko al camp de l'Abadesenc.
Sanko va tornar a ser el protagonista del partit amb 3 gols dels 4 que va marcar l'equip de Sant Feliu. Visitaven el camp d'un dèbil abadesenc que en cap moment va ser superior a un Guíxols que segueix decidit a mantenir-se dalt. 3 gols de Sanko i un de Brice van fer que el gol de l'Abadesenc no servís per a res. Toni Sánchez va valorar molt positivament la victòria del seu equip.
Ens hem posat 0-3 i la segona part hem continuat amb la mateixa intensitat i els canvis que han entrat han continuat donant el mateix ritme de pilota i d'oportunitats i així hem pogut fer el quart i acabar el partit.
Amb aquesta victòria, el Guíxols continua segon, a 2 punts a l'escala, líder del grup 1 de la segona catalana.
I dia rodó pel futbol ganxoc, ja que el Vilartagas també va guanyar el Camprodon en aquest cas.
Un solitari gol d'Iruela va ser suficient perquè els homes de José Cabrera s'emportessin uns 3 punts necessaris per agafar aire i sortir de la zona de descens. El Camprodon va tenir ocasions per empatar el maig, però va topar amb un bon marque de la porteria. Gràcies a aquesta victòria, el Vilartaga surt de la zona de descens i se situa 14è amb 8 punts.
Diferent sort, això sí, pels equips baixempordanesos del grup 15 de la tercera catalana.
El Torroella va allargar la seva ratxa victoriosa a casa contra el Llançà guanyant per 4-1. Kevin Vilavella per partida doble, Gorillo i Valde van ser els golejadors dels torroellencs. Amb aquesta victòria, el Torroella s'acosta més al segon classificat, el Begú, que va empatar a casa contra la Gullana amb gol de Roc Soler. Amb l'empat, el Begú s'allunya més del líder, l'Empúria Brava Castelló. El Pals va perdre el camp del Vila-Sacra i se situa 13è, només un punt per sobre del descens. L'altre equip de la categoria, el Bisbalenc, no va jugar a causa de les pluges.
I més informació, el Palafrugell, que continua liderant el grup 16 amb una nova victòria al camp del Sant Antoni.
Van ser 3 els gols que el Palafrugell, de la mà de Romero, Jordan i Albert Sánchez, van marcar al Sant Antoni, que després d'aquesta derrota entra en zona de descens. El Palafrugell continua liderant la classificació amb el Blanes a només un punt i un partit menys. L'Aro, per la seva banda, també va guanyar a domicili a Calaguidó, per 2-3, amb gols d'Ortega, Juanito i Nueda. Amb aquests 3 punts, l'Aro es col·loca quart a només 2 punts de Palafrugell. El Calonge i la Saulada no van jugar a causa del mal temps.
I pocs partits disputats a la quarta catalana, grup 29.
Només 2 equips baixempordanesos van poder disputar el partit a la jornada a causa de les pluges, que van deixar impracticables els terrenys de joc. El Mont-ras va patir una dolorosa derrota a casa contra el Caldes B per 1-8 i continua últim a la classificació. Per la seva banda, el Medes l'Estartit va empatar a 0 al camp del Sant Gregori. Amb aquest punt, se situa 13è amb 7 punts.
Gràcies, Laia Bodro. 8:35. I entrem en temps també d'actualitat general, el repàs d'algunes de les notícies més destacades de fora de casa nostra amb l'Alba Lejide. Ciutadans trenca l'estratègia conjunta amb el PP i aixeca el bloqueig als pressupostos de Pedro Sánchez. Els populars es queden sols en l'intent de vetar la reforma de la llei d'estabilitat, Alba.
El gir se sustentarà avui a la reunió de la mesa del Congrés, on els populars pretenien prorrogar una vegada més, gràcies a la majoria que formen amb Ciutadans, el període per a la presentació d'esmenes a la reforma de la llei d'estabilitat. El grup de Rivera ha anunciat que no seguirà defensant aquesta postura i, per tant, permetre finalment que es tramiti la llei, que quedarà aprovada amb els vots dels grups que van donar suport a la moció de censura.
I govern espanyol i sindicats acorden ampliar el permís de paternitat dels treballadors públics fins a les 16 setmanes del 2021. La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, qualifica el pacte d'històric.
En paral·lel, l'executiu ha signat un segon acord amb els sindicats de l'Administració General de l'Estat, en virtut del qual els empleats públics podran fer un ús flexible del 5% de la jornada anual per conciliar la vida laboral i la familiar. Batet ha destacat la voluntat de l'equip encapçalat per Pedro Sánchez d'avançar en la corresponsabilitat entre dones i homes i ha afirmat que l'administració n'ha de donar exemple.
8:36, Florentino Pérez i 9 exministres estan cridats a compareixer a la comissió d'investigació sobre el projecte Castor. Els grups han aprovat un total de 96 compareixences, entre les que també hi ha els consellers delegats de CaixaBank i també del Banc Santander.
La comissió d'investigació sobre el projecte Castor va aprovar ahir la compareixença de 96 persones, totes les propostes que els grups han presentat. D'altra banda, s'ha aprovat demanar la compareixença de catedràtics d'Enginyeria Geològica, representants del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, també representants de la patronal SACOT, del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i representants de l'Institut Geogràfic de l'Estat, el Banc Europeu d'Inversions, la Plataforma Ciutadana de Defensa de les Terres del Sénia i l'Associació de afectats per la plataforma Castro.
Gràcies, Alba Lejide. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. I així es desperta avui el Baix Empordà, Eugènia Güell.
La primera fase del nou vial de circunvalació de Gualta ja està a punt. S'han adjudicat les obres i, tal i com ha pogut saber Ràdio Capital, començaran abans que acabi aquest any. L'objectiu és descongestionar el trànsit que s'origina al nucli del poble perquè els vials són molt estrets. Calonge i Sant Antoni apugen el preu a la recollida d'escombraries. L'augment s'aprovarà aquest vespre durant el plenari municipal amb motiu de les ordenances fiscals. L'increment no arribarà al 3% i es pretén mantenir la qualitat del servei. Jordi Cordon no destaca que les baquetes puguin tornar a Palafrugell. Ho va dir ahir a l'entrevista al Supermatí. L'exalcalde de Torroella, que de moment és l'únic candidat a ser cap de llista de PDeCAT a les municipals, ha dit que en principi no hauria de portar cap conflictivitat a Torroella. El bisbat de Girona va inscriure's el 2014 part del castell de Vallcaire a la seva propietat. En concret, va posar al seu nom l'antiga sala major del temple, que des del segle XVII funciona com a església. Ja s'han definit els nous criteris per autoritzar l'activitat immersiva a les Illes Medes. Ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en l'ordre del Departament del Territori i Sostenibilitat que regula el procediment d'autorització dels centres d'immersió per a la gestió d'activitats a les Illes Medes, un indret classificat com a reserva natural. Les empreses interessades hauran de sol·licitar un permís que té una caducitat de 2 anys.
Gràcies, Eugènia Güell. Resum de les notícies de casa nostra que us hem explicat al llarg d'aquest supermatí d'avui, que encara no s'acaba perquè tenim més coses per explicar-vos.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Tenim encara temps per parlar d'actualitat digital, tenim encara per fer un repàs a l'agenda i tenim encara també per repassar els escrits que ens envien els nostres col·laboradors, els nostres articulistes, els nostres opinadors, i en el cas d'avui és el torn de la Sabel Gámez.
Soc de les persones a les que li agrada fer vacances a la tardor. El temps sense aquella calor enganxosa. Els companys de viatge, menys nombrosos que ple estiu, i per què no dir-ho, els preus més assequibles, formen una equació molt més fàcil de resoldre. Platja, muntanya, paisatges únics, colors especials, gent meravellosa? Aquests interrogants no figuren mai a la meva llista de desitjos. Potser perquè, com ja es deu saber, en tinc de tot això al paradís on visc, a un Empordà ric i heterogeni amb somnis. Amb somnis que visc cada dia i que fa poc han inclòs a la singular Girona, ciutat que rep a tothom amb un núvol de sucre rosa i t'acompanya per als mars de pintures indescriptibles dels més variats autors. L'únic interrogant que figura a la meva llista és què vull viure aquest any? I començo a preparar amb il·lusió un viatge a la història d'un altre indret. Intento indensar-me tot el que puc en els carrerons i carrers que no són visitats per la majoria dels turistes, per la majoria de la gent, per trobar-me amb el dia a dia d'una història que creix a l'altra punta del món o al costat del meu món, perquè em farà entendre més el meu, que sempre em fa estimar millor l'univers més proper. I això ho faig quasi un any abans. Ara ja toca fer les maletes i en elles em porto una mica de sal, una mica del meu mar, de l'olor a gespa després d'una bona pluja, que per sort no ha desbordat la meva ciutat, malgrat que no ha estat tan generosa amb altres indrets. Però el que sempre em porto, i això mai falta en un racó especial, són les ganes de tornar, perquè sé que aquestes maletes es desfaran en un altre lloc, però que sempre tornaran al seu entorn, a l'entorn del meu Empordà, més plenes que havien marxat, i amb algun tresor que hauré trobat, alguna persona especial, alguna olor que em faci tancar els ulls i somriure. Fem les maletes?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, com anem?
Bé, aquí un dimarts més per compartir informacions, coses que passen en el món de la tecnologia i l'oci digital, que és com diu aquesta secció, no?
Aquest món que ens porta tant de corcoll a tots plegats i que ens fa viure... vaja, en San José té una cançó...
Sí.
Ara, anava a dir una lletra d'una cançó d'en San José que m'agrada molt, però que se m'ha anat del cap i per tant no la diré, és igual, perquè té a veure una mica amb aquest estil de vida que el qual sembla que ens aboca tot això del que ens parles tu cada dimarts.
Sí, un estil de vida molt ràpid. Mira, precisament ara, aquests dies també estic fent formació, un grup de persones, un grup d'alumnes de molt, bueno, sí, relativament joves, entre 20 i 30 anys, i relativament no, joves, entre 20 i 30 anys,
sí.
I precisament ahir dilluns parlàvem de les fake news, parlàvem d'aquest fenomen de notícies falses, mm-hmm, que ens aboca a això, no? A viure ràpid, a viure de pressa, a no realment contestar la informació que llegim, que ens arriba per tot arreu, i precisament aquest és un dels primers temes, una de les primeres qüestions que avui volem tractar. I em va fer especialment il·lusió que gent jove posés sobre la taula aquest debat amb una classe,
que la gent d'una classe posés aquest tema a debat, que et va fer il·lusió, no, que fos gent jove.
D'aquesta edat, volia, yeah. Gent d'aquesta edat, gent jove, posés a debat aquest tema en una classe de formació, saps?
Fins que van haver de sortir per contestar WhatsApps, no?
Sí, després estaven tots allà al pati amb el mòbil a la mà.
Bueno, escolta, jo no sé si dic que hi ha un bri d'esperança, perquè no sé si, vaja, hem sabut que Facebook, WhatsApp i Google prendran mesures contra aquestes fake news. No sé si és allò una porta a l'esperança o vaja, o és allò d'intentar posar una mica portes al camp, però vaja, explica'ns una mica això.
A veure, el cas és que ja fa molt de temps que no només Facebook, WhatsApp o Google, totes les xarxes socials, totes les companyies tecnològiques, tothom que té una mica responsabilitat o una gran responsabilitat en la difusió de fake news, de notícies falses, de bulos, de rumors, digue-li com vulguis, està fent coses. Per què? En gran part per la pressió que estan rebent per part de governants, per part de la societat mateixa, no? De, escolta, què passa, no? Que aquí es cola absolutament tot, no?
Yeah.
I en part ho fan per això, però jo continuo pensant, i sempre ho he dit i ho continuaré dient, que per moltes eines que ens posi a l'abast Facebook, WhatsApp o Google, que són aquestes que comentarem avui, la base està en l'educació, a l'escola, i no s'ensenya a ser crític.
I a casa, no? Poder, també?
I a casa, també.
Sí, a vegades a l'escola...
No deixem tota l'escola.
Sí. A l'escola i TV3 a vegades la fem culpable de moltes coses que potser les podríem solucionar a casa.
Sí, està clar. No, vull dir, a l'educació en general, no? L'educació que un pot rebre des de ben petit a l'escola i a casa és gran part culpable, per si hem de buscar culpables, de que moltes vegades no siguem prou crítics i que ens deixem enganyar perquè tothom, qui més o qui menys, s'ha caigut en algun parany d'aquest tipus alguna vegada. Val, doncs, bé, el que ens ocupa avui concretament és que hem conegut ara la setmana passada que tant Facebook com WhatsApp com Google llencen noves eines per intentar ajudar els seus usuaris a discriminar què és el que és fals o com a mínim de dubtosa procedència, no?
Sí.
Facebook concretament llença un nou botó, un botó, no?, que estarà disponible a la part dreta de les publicacions, en aquest desplegable que tenim a la part dreta dels tres puntets, que es diu Context.
Context.
Llavors el que oferirà Facebook, sí, Context. Llavors el que oferirà Facebook serà informació precisament de context de l'autor d'aquesta publicació, és a dir, si no està clar que sigui una font de procedència fiable, per exemple, un mitjà de comunicació contrastat o un usuari que tingui denúncies o que no tingui denúncies, doncs ho farà saber. És a dir, Facebook d'alguna manera ens avisarà de ojo, que això podria ser una informació falsa.
Sí.
Veurem, a veure si realment això és efectiu. Ja ho han estat provant aquest 2018 als Estats Units i ara ha fet el salt a diversos països europeus. Potser és una de les novetats més importants, perquè WhatsApp tampoc farà gran cosa en aquest sentit, però sí que ha anunciat, per exemple, la publicació de nous stickers, saps?
Aquests, sí.
Una cosa a mig camí entre emoticones i gifs, no? Una mica estrany, doncs per una mica per acompanyar informacions, perquè siguin els mateixos usuaris els que es puguin fer servir per alertar d'alguna informació que han rebut i que, bé, no és creïble 100%, ja. No?
Bueno.
I per altra banda, Google, que és també una altra plataforma, un altre lloc on es pot trobar molta informació falsa, no que sigui falsa per part de Google, sinó que Google el que fa és indexar webs,
sí,
no?
Sí,
o resultats. Doncs també eliminarà les notificacions d'una aplicació que aquí no es coneix gaire, que és Nervi, que és, bé, una aplicació que donava informació sobre l'entorn proper de l'usuari en el que s'estava movent l'usuari en aquell mateix moment. I bé, doncs ha sigut un forat per colar molt d'espam, sobretot, no?
Ja.
Una mica són les tres eines noves que Facebook, WhatsApp i Google han dit que posarien a l'abast dels usuaris per intentar, doncs, frenar aquest imparable bombardeig de fake news, de notícies falses.
Aviam si això serveix per alguna cosa. Mira, just avui a la portada del programa parlàvem de com les xarxes no té una relació directa amb això de les fake news, però de com les xarxes poden arribar a condicionar l'acció política i de com una persona que prengui decisions o polítics en aquest cas, que afecten decisions que afecten a molta gent, poden condicionats per les xarxes, poden canviar de decisions i de com facin el que facin, al final uns o altres els acaben veient com a traïdors. Vull dir que...
Sí.
La força de les xarxes en aquest cas per coses que vaja, no necessàriament serien bones. Escolta, més coses.
Però això ara està arribant a casa nostra, però això, per exemple, ja ho hem vist a Estats Units fa uns anys. Primer ja es va dir i es va comprovar després que Facebook va tenir o les xarxes generals, l'internet en general va tenir molt a veure en l'arribada al poder de Barack Obama,
sí.
Ho va fer servir molt bé,
sí.
Ho va saber explotar molt bé. però després és que encara no s'ha demostrat, però hi ha pistes molt o indicis molt clars de que s'ha fet servir publicitat a Facebook per enganyosa, en aquest cas, clar, perquè sigui Donald Trump el que arribi a la Casa Blanca.
Queda clar. Sí, sí, més temes, va. Apple i Samsung hem sabut que són condemnades a Itàlia per obsolescència programada.
Sí, un altre dels temes debat, de gran debat dels últims anys, no? D'allò de és que les coses ja no duren tanto com antes, no?
Sí, correcte.
Allò que diem de que ara hem de canviar de rentadora, de rentaplats, de cotxe, del que sigui, de qualsevol equip que tingui un mínim de tecnologia en la seva...
Sí, perquè es fa malbé directament, no? Perquè dura menys.
Sí, 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 sí. Són més potents, són més macos, tenen més qualitats i tot el que tu vulguis, però duren menys, no? Mm. És una realitat, això. Val, doncs hi ha una cosa que se'n diu obsolescència programada, és allò, doncs, que la vida útil d'un equip, sigui electrònic o sigui informàtic o sigui de tecnològic, doncs tingui una vida limitada, programada teòricament per el fabricant, per afavorir, doncs tenir un més rotació, no?, en el mercat. Doncs bé, ara sí que és veritat que Apple i Samsung, els dos més grans fabricants de telèfons mòbils o distribuïdors, fabricants i distribuïdors de telèfons mòbils al món, han estat multats a Itàlia amb 10 milions i 5 milions, respectivament, 10 per Apple i 5 per Samsung,
no està malament,
per obsolescència programada, per engegar una sèrie d'actualitzacions del sistema operatiu, concretament tant d'un com de l'altre, que feien que al final el sistema operatiu es tornés tan pesat i tan inviable per les màquines que al final t'haguessis de canviar el mòbil per continuar, sí, amb una, sí, actualització, no?
Exacte.
Això també ho està fent Windows.
I sí, això, no, però això és igual, però això ho està fent tothom, vull dir, sí. Això és... Hi ha un documental sobre això que el va fer, crec que el va editar Mediapro. No, el devia fer ara fa 6 o 7 anys, que es deia precisament obsolescència programada, i tot girava al voltant posaven dos exemples. Un, el d'un senyor que tenia una impressora, crec que era una Hewlett Packard, se li havia espatllat la impressora, la volia reparar i a tot arreu li deien que no li valia la pena reparar-la perquè li sortiria més a compte comprar-ne una de nova. I el tio es va entestar en reparar aquella impressora. Al final va descobrir que hi ha un xip, que la impressora aquella portava un xip programat perquè quan arribés a no sé quantes còpies aquella impressora deixés de funcionar, i va centrar tota la seva recerca en substituir aquell xip. Finalment se'n va sortir, era una manera de denunciar-ho. I per altra banda hi havia un altre element, que era, no, tu no sé si has sentit a parlar d'una bombeta que hi ha en un parc de bombers dels Estats Units que porta 117 anys encesa.
No he sentit mai això.
Doncs això és espectacular. Hi ha una bombeta incandescent que va bufar, la va crear la Shelby Electric Company, una companyia d'Ohio, de material elèctric, i aquesta bombeta està instal·lada en un parc de bombers des de l'any, ja t'ho diré, 1901, crec.
Déu-n'hi-do.
No sé si ho estic dient bé, crec que sí. Des de l'any 1901. I és una manera també de denunciar, perquè això de l'obsolescència programada, diuen que s'ho van inventar els de la General Electric quan van començar a fabricar bombetes, van dir, hosti, si fem bombetes que durin 100 anys, no vendrem bombetes. Doncs en aquest parc de bombers...
Directament.
Sí, en aquest parc de bombers de Califòrnia hi ha una bombeta que porta 117 anys encesa. I ara et diré, si vols, aquesta bombeta un bon dia li van posar una webcam i es pot consultar a temps real, que no sé com es diu el web.
Sí, vostres curiositats, sí, d'aquestes són...
Però
xules de saber.
Mira, doncs estiu... L'he trobada. Mira, centennialbulb.org. Sí, centennialbulb.org. I allà veuràs la webcam amb aquesta bombeta que porta 117 anys. Vull dir que això de l'obsolescència programada és directament una estafa. Sí o no?
Ara esperava algun efecte, eh?
Esperaves alguna... Doncs espera un moment, home, si vols un efecte, jo et poso un efecte. Això de l'obsolescència programada és una mica com el meu sexe. Espera, ara. Gata. O sigui, una estafa.
Que malament, Miquel, eh?
Què et sembla? Coses del matí. Bueno, és la teva secció i jo m'estic enrotllant, eh? Total, tot això per dir-vos, sí, que Apple i Samsung han palmat a Itàlia. Sí, bueno, però que t'ha agradat l'anècdota aquesta?
Home, sí, és curiós, és curiós. Deixa'm apuntar una cosa, que Samsung diu que recorrirà la sentència, que no està d'acord.
No estan d'acord, eh? Ja.
Sí. Apple no ha dit res, Samsung diu que recorreran. Ja. Per tant, ja veurem a veure què passa amb tot plegat.
Bueno. Escolta, una altra multa, va, a Facebook. A Facebook li van caient hòsties com a pas catalanes, eh? Ara li ha caigut el sí. Regne Unit pel cas de Cambridge Analytica.
Sí, recordem una mica, precisament per posar en context de tot plegat, el que era Cambridge Analytica, és una consultora a nivell mundial que treballa, bueno, un cert prestigi, no?, de britànica, que teòricament va comprar, o va tenir accés, com a mínim, a aquella aplicació famosa d'un senyor que va tenir accés a molta informació d'entre 200 i 300 milions de perfils de Facebook i que, en contra dels termes d'ús de Facebook, doncs va cedir, diguem-ho així, aquesta consultora, no? I a partir d'aquí és on va començar a esclatar tot el cas, tots els casos que han envoltat la polèmica durant aquest 2018, Facebook i la protecció de dades. Vale, doncs ara el Regne Unit l'ha multat amb res, mig milió d'euros, una mica més, 550.000 euros.
Això és el que porta en Zuckerberg per anar a fer el cafè,
Sí, allò que diu el Mark Zuckerberg s'ho gasta això en un cap de setmana, no? per dir-ho d'alguna manera. Bé, era només posar l'anècdota d'això, que ara comencen a saber-se algunes sancions que li poden caure a Facebook. Això, com a molt, doncs potser això que li diem, no? Pot arribar a fer pessigolles als comptes de Facebook. Mentrestant es van sabent, doncs, més casos com el que comentàvem la setmana passada o l'anterior, del hackeig de perfils, etcètera.
Molt bé, doncs, vaja, escolta, hauríem de fixar-nos com a repte cada setmana trobar alguna multa que li fotin amb alguna empresa tecnològica, alguna multa d'aquestes.
Home, de vegades van caient com a mosques.
Aquestes coses, a mi a vegades em fa com il·lusió, tu, hòstia, que tant en tant algun poderós d'aquest també acabi, no?
Bé, home, no és la primera vegada, moltes d'aquest tipus sonades, Microsoft, per exemple, s'han emportat unes quantes.
Clar.
Google també.
Sí.
Bé, escolta, això de tant en tant ho anem coneixent.
Doncs res, escolta, ho anirem seguint, tu. Que vagi molt bé, Joan.
Perfecte.
Fins la setmana que ve.
Fins dimarts vinent, que vagi bé.
Fins dimarts. Ah, espera, vols que posi un efecte jo per matar o no? A veure...
Home, vinga, si tens algú a mà que no sigui el que has posat abans.
Bueno, però així serà la manera, també recordaràs el so que tenia. A veure, no sé, quin efecte vols? Va, vols un efecte de... No sé, de què? Unes campanes, va, vinga. Sí, va bé, unes campanes?
Campanes,
va.
Vinga, va, campanes.
Vinga, apa, despertar. Josep Lluís, fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I qui diu comentari diu aquesta secció. I l'agenda cultural, que és la manera que tenim d'acostar-nos al final del programa, comença avui amb l'exposició Walking Thut, de Manel Álvarez, que ens presenta 15 escultures de gran format provinents de les sèries Àfrica i Antic Testament. La podeu gaudir al Parc dels Estanys de Platja d'Aro fins al dia 31 de gener, a Watef.
Amb la primera es deixa fascinar pel primitivisme africà, conscientment s'allunya de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, durant un tractament contemporani a aquesta visió. Amb la segona, reinterpreta des del vessant escultòric textos de l'Antic Testament. L'arbre de la vida i del coneixement, Josep i els seus germans, prenen vida a través dels materials amb els que l'artista treballa. Fusta, alumini, marbre, granit, ferro, llautó, bronze, pedres calcàries, basalt, travertins...
Gràcies, Aguatef. I Madola Vestigis també és una altra exposició, en aquest cas d'obres de ceràmica fetes per la Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda com Madola.
Records del lloc sentit, memòria del que una vegada fou, restes d'una experiència. Vestigis, una quinzena de peces ceràmiques a través de les quals 50 anys després de la seva primera exposició, l'any 1966 a l'Ateneu Barcelonès, Madola continua reflexionant sobre el lloc que l'envolta, sobre l'existència quotidiana personal i aliena, i donant forma amb la força d'unes mans que deixen empremta el que viu i percep per fora i per dins. Un compendi dels últims 10 anys de l'artista, l'obra de factura més recent encara que hereva d'una llarga trajectòria, una visió íntima sobre el món per part d'una dona apassionada, forta de caràcter. 15 obres en les quals volums, matèries, textures i colors conformen i defineixen un dels universos més particulars de l'art català contemporani. Aquest ha sigut un text d'en Joan Miquel Lludrà. Així que podreu visitar l'obra de l'artista fins al 18 de novembre al Museu Terracota de la Bisbal d'Empordà.
Gràcies, Aguatef. Marxem. Marxem recordant-vos que la primera fase del nou vial de circunvalació de Gualta ja és a punt. S'han adjudicat les obres i tal i com hem pogut saber a Ràdio Capital començaran abans que s'acabi aquest any. També us hem explicat que Calonge i Sant Antoni apugen el preu de la recollida d'escombraries. L'augment s'aprovarà aquest vespre durant el plenari municipal amb motiu de les noves ordenances fiscals. Jordi Cordón el vam entrevistar ahir i avui us hem explicat que no destaca que les baquetes, no descarta que les baquetes puguin tornar a Torroella si ell és escollit alcalde. El bisbat de Girona va inscriure's el 2014 part del castell de Bellcaire a seu nom, el nom de la seva propietat. En concret, li va posar el seu, es va posar el seu nom, carai, ja ho direm bé, l'antiga sala major del temple. També us hem explicat que ja s'han definit els nous criteris per autoritzar l'activitat immersiva a les Illes Medes i us hem fet un repàs exhaust a l'activitat esportiva del cap de setmana. I com no, abans d'acabar, ho fem amb la previsió del temps. Albert Aparicio.
Ambient plenament hivernal durant les primeres hores d'aquest dimarts. Pel matí, el cel presentarà forces estones amb sol i la temperatura màxima podrà pujar lleugerament, assolint valors màxims de fins a 15 graus. Cap a la tarda i nit arribaran nous núvols que aniran cobrint progressivament el cel i entre aquesta nit i demà al matí es produiran noves precipitacions d'intensitat feble. Per demà tindrem un dimecres marcat per pluja i absència del sol.
També hem parlat de tecnologia, de cultura i tot això ho fem gràcies a en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Gerard Tascatge, en Manel Magrinyà, l'Eugènia Güell, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, l'Helena Santín, la Laia Bodro, la Judit Saez, l'Anna Pujol, la Watef Ahmitag, l'Ariadna Sala i en Josep Lluís Vidal. Ai, també, evidentment, l'Alberta Aparicio. Nosaltres, el Supermatí, tot l'equip de Ràdio Capital tornarem demà puntualment a les 8 del matí. Així doncs, que passeu molt bon dimarts, abrigueu-vos que fa fred i ens tornem a retrobar a Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Apa, adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel 40.